una tal lliçó hem hagut d'entendre el meu poble i jo.
El meu poble i jo, amb Rafael García. Nova temporada, tots els dimarts a la una.
Unir per sempre el meu poble i jo. Una tal lliçó hem hagut d'entendre el meu poble i jo. La mateixa sort ens uni per sempre el meu poble i jo.
Bona tarda, com estem? Bon migdia. Tornem a estar aquí un dimarts més i continuem com no. El dimarts passat vam deixar doncs un tros encara de la història del futbol i avui tenim el senyor Abella que ens continua doncs acompanyant, perquè avui continuarem parlant del futbol. Benvinguts i salutacions a tots els seguidors d'aquest programa.
El dilluns, cara a la feina, calibrem els resultats. Després llegim sense treva comentaris agrapats. Discutim bé la jugada del primer o de l'últim gol. I tots a fi de setmana pensem com un home sol. Cap a futbol, cada diumenge, cap a futbol. Com sardines a la llauna, disfrutem que prou se'ns nota, veiem 22 ganàpies disputant-se una pilota, cridem per animals de casa, amb fort i un ànim udol, ha de guanyar l'equip propi, tant si es vol com si no es vol, cap a futbol, un dia i altre, cap a futbol. Quan guanya el conjunt dels nostres, tota joia i gran delit. Si perd, ja podeu comptar-hi, és que el destí ens ha traït. Haurà estat qüestió de pega o algun jugador esquirol. El terreny mullat a l'àrbitre, sempre ens queda algun consol. Cap a futbol, correm, anem-hi, cap a futbol. El senyor vestit de negre que corre pel mig del camp és blanc de tots els dicteris, atreu sempre un airat clam. Curt de vista, mala bèstia, animal talós mussol. Orellut ximple, borratxo, que ens has anul·lat un gol. Cap a futbol, que és un joc d'homes, cap a futbol. Si el nostre equip perd la lliga, gran pessimisme local. Si la selecció no guanya, tothom trist que bé s'ho val. Els diaris busquen les causes entre grans crespons de dol. A la picota els culpables traïdors l'afició no vol. Cap a futbol, que hi va la vida, cap a futbol. La massa és galvanitzada d'un noble de l'esportiu. Què seria de nosaltres si el futbol no fos ben viu? Vindria la decadència, se'ns apagaria el sol. Vindrien neguits inútils i misèries en estol. Cap a futbol, poble, no et paris. Cap a futbol, cap a futbol.
Tendrà el meu poble i jo. La mateixa sort ens uni per sempre el meu poble i jo. El meu poble i jo, senyor servidor.
Bueno, doncs, després d'haver escoltat el senyor Delfí Abella, nosaltres continuarem en el programa d'avui i parlant de futbol. Esclar, el dimarts passat vaig fer una sèrie de noms, vaig passar com si estigués a la porta del col·le passant llista pels nanos, i és que era una relació de nois que l'any 1922 tenien entre 17 i 27 anys. Clar, vaig fer tot un llistat, doncs vaig parlar del Menagil Col·le Paret, del Simó Martorell Canyelles, que tenien 19 anys, del Pere Ciró i Martorell, que en tenien 20, Antoni Rossell Figueres, Joan Martorell Figueres i el Pere Riera, de 22 anys també el Pau Mercader Caral, Josep Ciuró Barot, Francesc Martorell Mercader, Salvador Viva, Josep Esclar Regner, en fi, tot una sèrie de noms. El 24 anys tenia doncs, el Pere Riambau Sanabra, el Bartomeu Aldric Mercader, el Pelegrí Guibernau Ornat, també en Josep Martorell Figueres, Baltasar Vigili Jansan, en fi. I 26 anys, doncs, ja Amadeu Inglada Arbós, Pere Elias Givert, Josep Fontanilles Borrut, Josep Guibernau Boronet, Carles Padró, en fi, i Salvador Güell Mercader. En fi, tots aquests són més o menys els que vaig llegir. El total eren, doncs, segons deia aquí la història, eren, doncs, uns 107 noms de joves de l'època. Avui ja són avis i besavis, la majoria d'ells, de la joventut dels nostres dies. I altres, doncs, com tot en aquesta vida estem de pas, doncs molts d'aquests ja doncs, ens estan escoltant des de dalt del cel.
Una tal lliçó hem hagut d'entendre.
Avui, doncs, salutacions de nou i, esclar, amb aquests 30 i escats minuts que tenim doncs, per parlar una altra vegada del futbol. Continuem dient doncs, que els components d'aquell equip del primer club de futbol de Roda de l'any 1922, doncs del primer club documentat perquè de joves que jugaven al futbol n'hi va haver molts, des de molt més abans. Naturalment, hem d'acceptar la possibilitat que també hi juguessin de més joves o de més grans, i fins i tot que l'equip es reforcés amb algun jugador foraster. Però aquesta llista només té un interès indicatiu, que en un altre moment d'aquest llibre ens podria servir per fer un breu estudi onomàstic dels noms i cognoms de Roda.
La mateixa sort ens uni per sempre el meu poble i jo. El meu poble i jo.
Al marge d'aquest primer camp de futbol de Roda, sigui el de l'era de l'Elies o dels camps del Gassó, Roda ha anat mantenint successivament el seu camp de futbol en diversos llocs, sempre a la banda est del poble. A vegades camps tan rústics i de sols tan irregulars i tan plens de pedres que resultava difícil distingir-los des del seu entorn conreats per l'agricultura. I no diguem la proesa que significava per aquests joves el fet de jugar-s'hi el físic en cada un dels partits de 90 minuts. 90 minuts reglamentats, no? Que hi jugaven. Doncs a més dels entrenaments i partits d'aficionats que hi feien, doncs feien els diumenges a la tarda.
Una tal lliçó hem hagut d'entendre.
Després d'ubicar-se als camps del Gassó, el camp de futbol de Roda es va situar ja abans de la Guerra Civil a la zona dels garrofers del Fontanilles, orientat al de nord a sud, a prop i paral·lelament de l'actual carrer Marinada i a l'alçada més o menys dels carrers del Vendrell i de Santa Magdalena. En certa ocasió, cap a l'any 1960 o 61, el camp va ser llaurat pel seu propietari, senyor Fontanilles, que segurament el volia recuperar amb intencions urbanitzadores. I Roda es va quedar sense futbol. Però la jovenalla el va tornar a ocupar immediatament, aprofitant el llaurat per anivellar-lo. Doncs una mica, i per treure unes quantes pedres del sol, ja que l'Ajuntament em pagava rigorosament el lloguer. En fi, tot això que estic llegint em causa una mica de gràcia perquè m'imagino en aquells temps els jovents. Clar, no tenien res més. Avui en dia això no ho faria perquè amb les tablets, amb els mòbils, això estan no sé, com hipnotitzats. Però, en canvi, la joventut d'aquell temps eren més enèrgics. I, escolta'm, tenien algú, esclar, i no paraven, tu. I diu que, i quan uns anys després, l'any 1964, els propietaris, família Fontanilles de Bonastre, que mantenia les seves antigues propietats a Roda, van urbanitzar definitivament la finca i varen voler parcel·lar-la i, per tant, eliminar el camp de futbol. L'Ajuntament, doncs, presidit per l'alcalde Josep Figueres Coca, no els ho va permetre, exigir-los una solució prèvia pel camp de futbol, clar que sí, cosa que varen fer immediatament, aportant nous terrenys de la zona avui ocupada per la nova casa de la vila i pel pavelló esportiu. Clar que sí, un bon alcalde. Ui, tu vols fer-ho, però si abans hi havia camp de futbol, dona l'oportunitat, seran els terrenys perquè la gent puguin continuar disfrutant, clar que sí.
El meu poble i jo, senyor servidor, som indestriables, el meu poble i jo.
Bé, doncs, com hem dit, ocupada per la nova casa Vila i el pavelló pel portiu, no? Doncs aquest últim va ser el primer camp de futbol de Roda amb una mica de cara i ulls, tot i tenint moltes limitacions, com la del perillós desnivell d'uns 2 metres d'alçada sense tanques de protecció de la seva banda sud sobre el carrer Joan Carles I. I va ser, doncs, inaugurat per la Festa Major de l'any 1965, amb el nom del camp de futbol del Frente de Juventudes. En fi, el 1971 l'Ajuntament de Roda va ser guardonat per tenir aquest bon camp de futbol amb el Diploma d'Honor Deportivo, atorgat per la Delegació Provincial d'Educació Física i Deportes. I es va fixar l'objectiu de completar les seves instal·lacions amb tots els components i complements que li eren necessaris. En tal sentit, doncs, el 1976 es va aprovar un pressupost d'enllumenat d'unes 700.000 pessetes. El 1977 es va aprovar un altre pressupost de quasi 7 milions de pessetes per als vestidors i els serveis construïts els anys següents, doncs el 1980. I doncs s'hi va adaptar, doncs, la tanca que exigeix els reglaments federatius.
Una tal lliçó hem hagut d'entendre, el meu poble i jo.
En fi, va per llarg això. Diu que a partir d'aquí es van iniciar els tràmits i treballs per construir-ne un de nou, com explicarem seguidament. I l'últim partit oficial que es va jugar en aquest segon camp del Fontanilla va ser el dia 18 d'agost, d'abril, de 1982. Just a temps per iniciar-hi d'immediat sobre el seu solar les obres del nou pavelló poliesportiu. I com explica en Joan Parés i Güell, en la segona part del seu excel·lent treball, publicat en el BOI número 5, agost de 2000, de l'any 2000, els 3 últims partits de competició de casa d'aquella temporada, 1981-1982, es varen haver de jugar en un camp foraster, concretament el d'Altafulla, prèvia la corresponent autorització de la federació.
El meu poble i jo, senyor servidor, som indestriables, el meu poble i jo.
Algun dia sí, si el temps m'ho permet i puc trobar gent, portaré gent aquí, perquè jo me'n recordo ara el que passa, no tinc temps d'explicar, però en aquest camp que acabem d'explicar, el camp de futbol d'aquí de Roda, on hi ha, per exemple, els poliesportius i l'Ajuntament, doncs hi havia partits de futbol que hi havia unes anècdotes tremendes. Jo me'n recordo algunes quantes, però ja ho dic, ara no les explicaré, però esperaré més endavant, passat l'estiu, a veure si durant aquest estiu trobo persones d'aquella època que m'expliquin unes quantes, perquè Déu-n'hi-do, n'hi ha per escriure un llibre. La gent d'abans era més activa. Ara la joventut passa, som molt passades. Bé, en fi, continuem. Diu que la construcció del nou camp de futbol a l'emplaçament a l'emplaçament que té actualment a la zona sud-est del poble, exactament a l'est de l'urbanització Les Palmeres, a prop de l'autopista està. Doncs va ser decidida per l'Ajuntament al març de 1982, amb la intenció de poder dedicar-hi el solar de l'anterior camp, com s'ha dit, a la construcció del nou pavelló poliesportiu. I també per poder disposar d'un camp en millors condicions davant les perspectives del probable i possible ascens de categoria esportiva de l'equip de roda.
La mateixa sort ens uni per sempre, el meu poble i jo. El meu poble i jo, senyor.
Com a primer pas, es va determinar la compra dels terrenys adequats aprofitant l'interessant oferiment que va fer en Josep Martorell Parés d'unes parcel·les de 9.000 metres quadrats pels 2 milions de pessetes. 2 milions de pessetes, que, juntament amb una altra parcel·la contigua de 1.784 metres quadrats de la senyora Filomena Güell Mercader per 1.643.040 pessetes, varen doncs significar un gran solar de quasi 11.000 metres quadrats per només 3.650.000 pessetes. En números rodons, vaja. Ideal, doncs, per l'objectiu que es perseguia. Es van iniciar tot seguit les obres d'explanació i de les l'apiconament del sòl, que permeteixin, doncs, jugar-hi immediatament. I en fase successiva s'hi van anar afegint tots els restants complements segons un ordre d'urgències: tanques, vestidors, serveis, grades, enllumenat i tribuna. Doncs que són els que van comportar una despesa total de més de 20 milions de pessetes. La cosa anava pujant, no? Més la ja esmentada dels terrenys, no? Està orientat aproximadament de nord a sud i té una graderia de 4 esglaons, volem dir, que s'estén per la banda de ponent, a l'ombra, en tota la seva llargada. Aquesta graderia té capacitat per uns 1.300 espectadors asseguts i disposa d'una tribuna coberta a la seva part central, dotada de seients estil camp de futbol, per uns 850 espectadors.
Hem hagut d'entendre el meu poble i jo. La mateixa sort ens uni per sempre, el meu poble i jo. El meu poble i jo.
L'equip de Roda, Club Atlètic Roda de Barà, que és el seu nom oficial, té per colors oficials els següents: samarreta vermella, pantalons blancs i mitges vermelles amb franja blanca a dalt. L'equip va anar pujant efectivament de categories, passant de la que li era habitual, de la tercera regional a la segona, el 1981-1982. Després ja en el Camp Nou, a la primera, 1984-1985. Després a regional preferent, 1989-1990. Fins a arribar, per últim, a la tercera divisió, 1990-1991.
Senyor servidor, som indestriables, el meu poble i jo.
Varen ser anys de glòria per al Roda, no freqüent per l'equip de futbol d'un poble aleshores tan petit com el Roda de Barà, ni tampoc assolida pels pobles de l'entorn força més grans que Roda, com podien ser el Vendrell o Torredembarra. Això és un poble petitet, tingués a tercera, i el del costat no, imagina. Diu que cal explicar, doncs, ho hem d'explicar, però, que en aquesta meteòrica promoció del Club Atlètic Roda Barà va haver-hi concretament a la seva pujada a les categories regional, preferent i tercera divisió una col·laboració o un cop de mà excepcionals. Novament, doncs, d'una persona també ja coneguda i també excepcional en la història contemporània de Roda. Doncs ens estem referint, és clar que sí, en Lluís de l'Olmo, persona entrellablement vinculada a aquest poble de Roda de Berà, de qui parlarem amb més detenció quan, una mica més avall, començarem la celebració i comentarem la celebració de l'Expo Canción de Roda de Berà que ell, amb tanta fortuna, va dirigir.
És el meu poble i jo. Una tal lliçó hem hagut d'entendre, el meu poble.
Doncs i és que l'any 1987 el Club Atlètic Roda Berà va sofrir una crisi de direcció motivada pels discrets resultats esportius del seu equip en la temporada anterior i per la precarietat de recursos econòmics disponibles. Dimitida la junta directiva, es va celebrar l'Assemblea Anual de Socis, que, entre d'altres, tenia l'objectiu d'elegir nova junta. Però els proposats no van acceptar els càrrecs a l'assemblea. Doncs l'assemblea es va dissoldre, sense nou president i sense nova junta, i només amb l'acord de tornar-se a reunir al cap de 15 dies per intentar solucionar la crisi. I aquí, doncs, fou on va entrar en escena en Lluís de l'Olmo, que, assabentant de la situació per en Baltasar Virgili, va oferir la seva col·laboració per ajudar a resoldre el problema. I aquest oferiment de col·laboració, que d'entrada podia haver estat sols econòmic, va ser rebut amb tanta satisfacció i entusiasme per l'assemblea que les gestions delegades que va seguir fent en Baltasar Virgili van culminar, doncs, en l'acceptació per part de Lluís de l'Olmo d'assumir la presidència del club temporada 1987-1988.
La mateixa sort ens uni per sempre, el meu poble i jo. El meu poble i jo.
Això, doncs, va comportar, a partir dels repetits èxits esportius del futbol rodenc, una reiteració, volem dir, de referències, mencions, elogis i publicitat gratuïta a favor del club futbolístic de Roda. I de més a més, per a tot el poble de Roda. Feta, doncs, des de la ràdio, perquè en Lluís de l'Olmo, cosa, per altra banda, habitual en ell, és en ell, doncs, des dels anys de l'Expo Canción. I molt amant del poble de Roda, esclar que sí.
Per sempre el meu poble i jo, el meu poble i jo.
Hi ha una nota que diu que aquestes reiterades actuacions de Lluís de l'Olmo a favor del poble de Roda han merescut un sincer reconeixement per part de tota la població, amb les seves autoritats al davant, que li han dedicat diverses mostres de consideració, com explicarem en el tema de l'Expo Canción. I és, doncs, continuant això del futbol, diu que es produïren unes efemèrides inolvidables en referència a aquests anys triomfals del Club de Roda a la tercera divisió nacional. Ens referim, doncs, a les visites excepcionals que Roda de Berà va rebre durant aquests anys equips de primera categoria, tant nacionals com estrangers, i per jugar amb el Roda, gràcies, doncs, evidentment, a les gestions de Lluís de l'Olmo. Aquells equips van ser els següents. Jo. El gener, el dia 1 del 10 del 1987, Atlètic de Madrid. El desembre, el 12 de l'1 de gener, diguéssim, de 1989 al Sevilla Club de Futbol, el 5 del 8 del 1990 al Real Club Espanyol, el 19 del 2 de 1991 Legia de Varsovia, el 10 del 3 del 1992 al València Club de Futbol i el 14 del 2 de 1993 al Real Club Deportivo La Coruña.
Som indestriables, el meu poble i jo.
Amb una nota que diu que l'equip del Coruña va venir al complet, jugadors amb els seus directius, però malauradament, però no es va poder jugar al partit perquè cosa tan totalment fora de costum de roda, aquella tarda va caure un diluvi d'aigua que va fer del tot impossible ni tan sols iniciar el partit. I diguem-ho tot, el partit amb l'Atlètic Madrid també es va jugar amb un fort aiguat.
El meu poble i jo, senyor servidor, som indestriables, el meu poble i jo.
Bueno, doncs, fins aquí, perquè el dimarts que ve continuarem. Ara ja no queda poques minuts només per convidar, però vull ressaltar la importància aquells temps, esclar, veure arribar aquí l'Atlètic de Madrid, el Sevilla, l'Espanyol, el Legia de Varsovia, el València i el Deportivo de la Coruña, per aquest poble tan petit, en aquell temps no hi havia tants habitants com ara, doncs representava, escolta'm, un espectacle tremendo i poder tindre en aquest camp de roda uns jugadors de primera categoria, doncs pel poble de roda era un orgull. Bé, doncs jo quasi que l'hauré de deixar aquí, perquè ara tenim aquí un xicot, un senyor, els tres tambors, doncs que ens canta una cançó una mica així, com una mica estrambòtica, però no us espanteu, eh? I la titula la cançó del noi dels cabells llargs. D'altres coses també es refereix a la societat, que sempre parlen de moltes coses del futbol, però no parlen a vegades de la part més essencial de la societat, del més important, però en fi, eren aquelles èpoques. I això, doncs, és el que ells se referien. Escoltem, doncs, els tres tambors.
Mireu que estic sol, acabo de deixar els amics. Els nois i les noies m'han dit adéu o fins demà. Miro cap al cel, les estrelles no m'estimen i a dins de les cases la gent es posa a la taula. Després xerraran d'aquestes coses tan banals com són la tele, el treball o bé el cinema o bé el futbol. Ells es fumaran...
Jo ja us deixo fins aquí per avui. Dimarts que ve continuarem doncs parlant del futbol i d'altres coses. Adéu, amics.
Però mai no recordar el noi que és mort a la guerra, a l'absurda guerra, a qualsevol guerra que els homes s'inventen perquè hi morin els nois.
Jo no vull anar a casa aquesta nit, no vull que em vegin els veïns ara que estic plorant. Val més que creguin que com sempre estic cantant i es riguin dels meus cabells llargs i diguin que sóc un ximplet. I quan parlin algun dia de mi diran que sóc l'extravagant que no té res a dins del cap. Val més de no treure'ls i l'encant i que la gent del meu cap...